Doncs ara mateix són les 6 de la tarda i 10 minuts. Això és Catalunya Ràdio, això és L'On vols anar a parar. Anem a l'entrevista. Miquel Valls, bona tarda.
Bona tarda. Publicista reconegut, considerat com un referent mundial per les seves creacions, Lluís Bassat és tècnic de publicitat i diplomat en Ciències Socials i Administració d'Empreses. L'any 1975 va crear a la ciutat de Barcelona l'agència de publicitat Bassat i Associados. Tot i la seva importància dins el sector de la publi, la seva popularitat es deu per també la relació que va mantenir amb el Futbol Club Barcelona. Ell va presentar-se a les eleccions per ser president. El dia d'avui segueix acumulant èxit i les seves campanyes destaquen d'entre d'altres. Avui ens interessem per tot el que es cou dins el món de la publicitat. Un món que mou molts milions i que no sempre aparenta ser el que és, Jordi.
Doncs avui a L'On vols anar a parar parlarem de publicitat i per parlar de publicitat, qui més no per parlar-hi de Lluís Bassat. Lluís Bassat, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Gràcies per venir als estudis de Catalunya Ràdio, al programa On vols anar a parar. Sabem que avui comences a treballar.
He començat ja aquest dematí, sí.
Per tant, és arribar i moldre.
Sí, però amb molt de gust. Vull dir, quan ja t'has passat uns quants dies descansant, a mi almenys em ve de gust tornar aquí, tornar a la feina, tornar a veure les persones que estimo, amb les que treballo i molt bé, m'ho he passat molt bé aquest dematí.
Anem a parlar de publicitat, perquè abans la publicitat era una cosa anecdòtica que hi havia dintre dels programes i ara resulta, estic parlant de fa anys, i ara resulta que la publicitat no tan sols no és anecdòtica, sinó que hi ha gent que prefereix veure anuncis de televisió que no mateixos programes de televisió.
No hauria de ser així.
No hauria de ser així. Lluís, la publicitat pot arribar a vendre qualsevol producte, per dolent que sigui?
No. El podia vendre una vegada, però la gent no tornaria a comprar mai més i seria un negoci fatal, no? No, la publicitat pot ajudar a vendre un bon producte i pot fer que un bon producte sigui més conegut més ràpidament. Uh-huh. Però vendre productes dolents no, i de fet jo diverses vegades a la meva vida he dit que no a algun client que m'ha portat... Bueno, darrerament, un client ens va portar un producte a l'agència que ens va explicar que era igual que el de la competència, que ell havia finalment aconseguit fer un producte igual que el de la competència. I li vaig dir, bueno, ja el podem vendre més econòmic. I diu, no, home, l'haurem de vendre una mica més car, perquè ells ja tenen, venen molts, i llavors què vol que li digui als clients? Que compri un producte igual més car. Uh-huh. Diu, no, això vostès, els publicitaris, diu, home, no, nosaltres no podem enganyar la gent, no? Si el producte és igual i és més car, la gent no el comprarà. Per tant, els productes han de ser bons, o almenys han de tenir, bons han de ser sempre, però hi ha de tenir, a més, una bona relació qualitat-preu. El producte pot ser bo i caríssim, i tampoc és un producte adient per anunciar-se.
Perquè quin és el fenomen que mou la publicitat? Primer hi ha una persona que inventa alguna cosa i la vol anunciar. Després ve a vosaltres. I després surt tot... Quin és el procediment?
Normalment és un fabricant que ha arribat a fer un producte que ell considera que és interessant, que ja l'ha començat a vendre, ja ha tingut una certa experiència i el voldria vendre més. O voldria que es comprés, no sé, si per exemple es ven només a Catalunya, doncs que es vengués arreu d'Espanya o que es vengués arreu d'Europa, no? I llavors ve a l'agència i ens diu, ens explica quin és el seu producte, quins són els seus competidors, a quin preu ven, i bueno, i llavors estudiem quina és la manera d'ajudar aquesta persona a que el seu producte es vengui més allà on ell el vulgui vendre més.
Però hi ha, per exemple, algun tipus de producte, sigui molt internacional, que li convé anunciar-se? Poso el cas sempre d'un exemple, és un exemple, la Coca-Cola. Mm. La Coca-Cola no para d'anunciar-se, mm-hmm. d'anunciar-se quan tothom coneix la Coca-Cola. Mm-hmm. No li faria falta anunciar-se la Coca-Cola?
Teòricament no, però la Coca-Cola necessita convèncer a tots els joves que van entrant en el món del consum de la Coca-Cola. Mm-hmm. I si l'edat, pues, posem que sigui 12 anys, pues cada any hi ha nous persones de 12 anys. Sí. I és per aquests, bàsicament, qui la Coca-Cola fa els esforços que fa. Perquè la gent entri consumint ja Coca-Cola i no una altra marca. No? Deia el David Ogilvy que els consumidors és com una desfilada. I que van passant pel davant teu, però que són diferents cada vegada. Per tant, hi ha ocasions on convé fins i tot repetir els missatges que has donat els anys anteriors, perquè els consumidors que ara estan passant pel davant teu, uh-huh. són diferents dels que van passar fa 4 o 5 o 6 anys. Uh-huh.
Sabem que portar un anunci a televisió, a mitjans escrits o a les marquesines val molts diners.
O a la ràdio.
O a la ràdio,
que
també.
Que també en fem servir, la
ràdio. O a la ràdio també val molts diners, però quants diners fan falta perquè el senyor Bassat engegui una campanya publicitària?
No, a veure, perquè jo l'engegui és el de menys, perquè es pugui engegar una campanya publicitària, doncs depèn. Mira, hi ha una història fantàstica. Hi havia dos estudiants de publicitat als Estats Units que anaven de la seva residència a la seva universitat cada dia caminant. I van veure passant per les cases que hi havia, pues, camí de la universitat, que moltes necessitaven una capa de pintura. I ells, abans de l'estiu, van fer com unes postals i van deixar les postals a la bústia de cada una d'aquelles cases. I deien, senyor Smith, passem cada dia davant de casa seva i veiem que sota el balcó hi ha una... li faltaria una mica de pintura. Al senyor del costat li deien senyor Brown, perquè clar, veien el nom allà al davant, ens hem fixat que el seu garatge, pues, potser a la porta del garatge li podíem donar una capa de pintura. I van fer una campanya d'això que es diu màrqueting directe.
Sí.
Bueno, van tenir que contractar altres estudiants aquell estiu per pintar tots els encàrrecs que van tenir. Van tenir una gran idea i d'aquí van crear fins i tot una empresa de pintures, no? Per tant, el cost, una targeta postal, vull dir, si tu amb una targeta postal arribes a aquella persona i li dius que tu li pots solucionar un problema, això ja és una campanya de publicitat. També es poden fer campanyes de centenars de milions d'euros.
Sí.
Però depèn que es vulgui vendre. Si tu et vols vendre tu mateix, a mi jo he rebut postals d'estudiants que es volen vendre a si mateixos, que volen que jo els doni una oportunitat per treballar a la nostra agència. I tot el cost ha estat una postal. Ara, la intel·ligència de què posar en aquella postal és el que m'ha fet dir que el truquin i que vingui, o que el truquin i que li diguin que no, que en aquests moments no s'hi
que no cal. Al llarg de la seva carrera, tant la seva agència com vostè han rebut diferents reconeixements. Quan un sap que és vàlid, que serveix per fer això, no arriba un moment que s'estanca?
A veure, depèn. Segurament hi ha hagut gent a la història de la publicitat que s'han estancat. Jo recordo que quan vaig començar hi havia uns publicitaris boníssims que feien uns anuncis boníssims de ràdio i de premsa. I que quan va néixer la televisió, pues, van pensar que, bueno, que allò tampoc era necessari aprendre televisió. I es van estancar i van desaparèixer. Ara mateix, tot aquell que no estigui ja avui pensant molt seriosament que l'internet és una eina importantíssima per la publicitat, aquest s'està estancant. I ho dic jo, que no sóc de la generació d'internet, però que he tingut que aprendre i que interessar-me, perquè si no, d'aquí pocs anys jo ja no serviria com a comunicador. Per tant, sí, hi ha molta gent que s'estanca.
A internet, ara ho comentava senyor Assad, hi ha el problema, o el problema o la diferència de publicitat, que és aquesta publicitat, valgui la redundància, viral, que s'ha posat molt de moda últimament. Això pot perjudicar d'alguna manera aquesta publicitat subliminal que surt per internet a la publicitat comercial normal?
No, mireu, la publicitat que funciona de veritat a internet i als nous mitjans és com la publicitat que funcionava al principi a la premsa, a la ràdio i a la pròpia televisió. Mireu, si jo estic ara no perquè tinc el telèfon desconnectat, però si ara al sortir, quan el connecti, em truquen per telèfon i em diuen, escolti, s'ha plantejat, no sé, anar de vacances a Notion, pues segurament m'empiparà aquella trucada. Però si ara em diuen, escolti'm, aquí al davant, al Corte Inglés, només avui, aquesta tarda, fan el 50% de descompte en productes de la marca Nike per un acord entre Nike i el Corte Inglés. L'avisem per si li pot interessar. Ostres, a mi aquesta informació segurament m'interessarà. Per tant, la diferència és que la segona informació és una informació útil per mi i naturalment racional. M'ho estan dient racionalment. La publicitat en els altres mitjans, a la tele, fins i tot a la ràdio, ja és emocional. Quasi tots els productes són iguals i, per tant, ja no poden explicar coses dels productes. Donen missatges sobre l'estil de vida dels consumidors i altres coses. No? Això, a un mitjà que tu l'estàs escoltant o veient o estàs al cotxe, doncs vale, però mira, tampoc pot ser una altra cosa en aquell moment. Però que a mi m'interrompeixin amb la meva feina a internet o amb la meva feina treballant, no sé, en un moment, o en el meu telèfon mòbil, m'empiparé molt, a no ser que sigui una gran notícia. Si a mi el mòbil em truca avui i em diu escolta, s'acaba de morir aquest jugador del Sevilla, sí, que, ostres, m'impactarà i fins i tot diré, escolta, gràcies per haver-me informat, quedaré molt trist. Però si és per vendre'm una tonteria que potser a mi no m'interessa, m'empiparà molt. Per tant, només serveix la publicitat amb mitjans que interfereixen una mica la teva vida quan el que et poden dir és una cosa racionalment i objectivament molt interessant per tu.
El quid de la qüestió moltes vegades en publicitat, o pràcticament sempre, és la creativitat. Una persona aprèn a crear o neix aquest do?
I tant que aprèn, i tant que aprèn. Jo vaig aprendre, jo no vaig néixer creatiu. El que passa és que vaig veure una pel·lícula fa moltíssims anys, jo era molt petit, em sembla que tenia 12, que es deia 13 per 12, em sembla que es deia la pel·lícula, i hi havia un senyor que escordava l'armilla de dalt a baix, i aquell senyor i la dona li cronometrava i després li deia, a veure, un moment, i ara me l'acordo, de baix a dalt, i resulta que era més ràpid quan tothom s'escorda l'armilla de dalt cap a baix, i ell va descobrir en aquella pel·lícula que sempre les coses poden fer d'una altra manera millor. I jo, allò em va impactar moltíssim, i llavors de tota la vida he intentat fer les coses que altres fan d'una manera, jo les he intentat fer d'una manera diferent, i això és la creativitat, fer una cosa de manera diferent, original, i que sigui millor que com la fan els altres.
Normalment estem acostumats a veure grans anuncis de televisió. Després li preguntarem quin és l'anunci de televisió recentment que li ha, o dels últims anys, que li ha agradat més, però de moment sempre hem vist anuncis de televisió principalment de cotxes que són molt interessants i agraden al gran públic. No obstant, sempre ens queda el dubte de què passa amb els detergents. Per què els anuncis de detergents són sempre iguals i la cosa va evolucionant i els dels anuncis de detergents són iguals?
Una mica d'evolucionat, no són tan dolents com abans.
Però no podríem posar una cosa nova o no funcionaria?
Jo estic segur que sí que funcionaria. Estic absolutament convençut que els detergents es poden vendre millor i més amb uns anuncis diferents. Clar que estem parlant d'una cosa per... desagradable, que, per rentar la roba, que és una feina, i un cotxe és una cosa agradable, que et motiva, i per tant, teòricament és més fàcil fer un anunci d'una cosa agradable que et fa sentir bé, que et porta d'un lloc a un altre, que d'una cosa que, bueno, que l'has d'utilitzar per treballar tu, no? O perquè la màquina de rentar treballi, no? Però es poden fer molt millor, sens dubte, que es poden fer molt millor. I de fet, jo ara no faré cap anunci meu, però jo n'he fet d'anuncis de detergents, no els detergents típics, sinó detergents més suaus, diguem, per roba delicada, que els fèiem d'una forma molt, molt i molt diferent, i aquesta empresa, que era d'aquí, a més a més, va poder lluitar contra les grans multinacionals i amb èxit, no?
Per Lluís Bassat, quin és un dels millors anuncis que hi ha actualment al mercat?
A veure, a mi m'agrada més parlar de campanyes.
O campanyes.
Perquè un anunci suelto, pues, bueno, és com un foc d'artifici, que pot ser molt maco, però que s'apaga i s'ha acabat. No? Per mi el gran èxit de la publicitat és quan és capaç de convertir una cosa desconeguda en una marca volguda per una gran majoria de gent. I en aquest sentit haig de dir que Coca-Cola ho ha fet molt bé, i no ho he fet jo, per tant, crec que ho puc dir. Nike fa... era una marca desconeguda fa uns anys, jo me'n recordo que jo vaig llançar aquí a Espanya la marca Adidas, i en aquell moment no existia Nike, i Nike va aparèixer com una marca americana i de sobte s'ha convertit en una marca mundial i fortíssima. A mi són aquestes les campanyes que m'impressionen, de passar de tenir un producte absolutament desconegut a una marca ambicionada per pràcticament tothom.
Sabem que els creatius sempre han d'estar pensant noves idees al llarg del dia, apuntant coses a diferents llibretes, perquè el mínim detall pot servir per una campanya. Sí. Realment, quan un publicista, quan un creatiu, quan un senyor com vostè arriba a casa, pot arribar a desconnectar de la feina?
No.
Com s'ho pren això la seva família?
No, al punt de que jo a la tauleta de nit m'he tingut que posar un bloc i un llàpid.
Què diu?
Perquè moltes vegades, quan apagues el llum, abans de dormir-te hi ha allò que diuen duerme vela, que en aquell moment a mi se m'acudeixen coses, no? I la primera vegada se'm va acudir una idea boníssima i l'endemà no me'n recordava, però no em vaig poder recordar mai més de quina
idea.
I recordo que me'n vaig anar a dormir i dir, ostres, quina idea més bona he tingut. Bueno, a partir d'aquell moment me les apunto.
Clar.
I moltes campanyes, però moltes, les he fet d'aquesta manera.
Doncs hem de dir també que un dels motius pel qual la gent el coneix és per la seva candidatura a les eleccions del Futbol Club Barcelona. Com recorda aquell moment?
El recordo com un moment interessant, molt interessant de la meva vida, però un moment passat, un moment que ja va passar, del que jo ja he passat pàgina, i que em queden bons records, la veritat. Els moments dolents també els recordo, com és lògic i natural, però intento recordar-me més dels bons moments que vaig passar i de l'emoció que representa poder arribar a servir a un club tan important com és el Futbol Club Barcelona. I amb aquest esperit m'hi vaig presentar, i amb aquest esperit continuo veient el futbol, continuo seguint el meu club, però en aquests moments ja no amb l'esperit de servei que tenia en aquells moments, sinó amb l'esperit de soci, que és l'esperit de gaudir, bàsicament.
I com veu el Lluís Bassat soci, el Barça d'aquest any?
Home, jo intento no opinar durant la lliga, no? Però és que és tan recent i tan... s'acaba de començar que no em fa res dir que no ho he vist bé, no ho he vist bé. Hem començat molts, de forma molt similar a com vam acabar l'any passat, i per tant crec que s'han de prendre mesures molt ràpidament. Vull dir, no podem deixar passar el temps i que això no millori, perquè els punts que es perden ara són molt difícils de recuperar quan et toca jugar amb els equips de veritat més bons de la Lliga, no? Per tant, jo espero i desitjo que el meu club prengui mides immediatament perquè, bueno, perquè les coses canviïn, perquè el proper diumenge, em sembla que és contra l'Atlètic de Bilbao,
sí,
guanyem per golejada. I escolta, és que no hi ha color. Va estar a punt de baixar a segona divisió l'any passat. Nosaltres tenim segurament el millor planter de jugadors de, ja no diré de la Lliga Espanyola, sinó de la Lliga Europea, i per tant som evidentment uns candidats a la Champions d'aquest any, però això s'ha de demostrar de seguida. I si no es demostra de seguida, els altres clubs es creixeran, i quan vinguin a jugar contra el Barça pues, faran plantejos de partit d'anar a pels 3 punts o que vinguin per un punt. I no pot ser. La gent ha de venir aquí amb molta por de que el Barça els hi faci 8.
Avui estem parlant amb Lluís Bassat, que és un dels publicistes més importants d'aquest país i, a més, és un home de futbol. Tornem a la publicitat, senyor Bassat. Anirem, més o menys, seguint els passos dels nord-americans? A Nord-Amèrica hem vist sempre publicitat molt agressiva, de marques, fent-se la competència directament.
Sí, sí, sí.
Aquí això passarà?
No, ja està permès. Va estar prohibit per llei, allò que es diu la publicitat comparativa, però jo estic a favor de la publicitat comparativa. Al consumidor li va bé. Al consumidor li convé que li diguin, escolti, d'aquests dos cotxes, aquest té aquest avantatge i aquest té aquest altre. I el meu és així. I comparat amb els altres dos competidors importants, miri, el meu té més possibilitats. Si us fixeu bé, quan una persona ha de comprar un cotxe, per posar l'exemple del cotxe, abans de comprar-lo, quasi sempre compra les revistes de cotxes,
sí,
on hi ha un estudi comparatiu. I dius, jo estic dubtant entre el Ford Fiesta, l'Opel Corsa i el Renault Clio, no? Escolta, pues si coincideix que jo, que estic a punt de comprar-me un d'aquests tres cotxes, un anàlisi comparatiu fet per una revista, bueno, encara que em costés 100 euros la revista, me la compraria, no? Perquè m'ajuda a decidir. Pues bé, això és la publicitat comparativa. El que passa és que la publicitat comparativa ben feta, com es fa als Estats Units, no pots dir absolutament res denigrant de l'altra marca. Has de donar fets objectius. Tu pots dir, aquest gasta tanta benzina i aquest tanta altra, i aquest frena amb tants metres i aquest corre a tanta velocitat. El que no pots dir és que aquell és una merda i el meu és boníssim. No, això no es pot fer.
Senyor Bassat, si li sembla, ara hi ha uns quants nens en aquest programa que estan envoltant l'aire i l'oxigen de l'estudi i faran 4 preguntes. No saben que vostè avui vindria aquí, per tant són preguntes genèriques que vostè pot contestar breument. Aquesta és la primera pregunta.
Com prefereixes fer la migdiada? Abans de dinar o després?
Jo després de dinar, i sobretot els dissabtes i diumenges, que és quan puc.
Anem a la segona pregunta.
T'agradaria ser una dona?
No, ja estic bé com a home.
Tercera pregunta.
Què vol dir ser de dretes o d'esquerres?
Això és bastant difícil d'explicar perquè és una cosa política, no sé si l'entendreu molt bé, però vol dir, ser de dretes vol dir pensar que els empresaris ja fan bé el que estan fent. I sent d'esquerres, voldria dir, intentant explicar-ho per un nen, que tots hem de ser una mica més iguals i no hi han d'haver tants rics i tants pobres, i que això s'hauria de repartir d'una forma millor. Per tant, en principi, jo em declaro com una persona més aviat d'esquerres, però potser de centre-esquerra, tampoc d'extrema esquerra.
I última pregunta.
Quins dibuixos animats eren els que més t'agradaven?
Els del Tom i Jerry.
Molt bons.
Aquests eren boníssims. I ara estic buscant a veure si els trobo en DVD per poder-los posar als meus nets. De fet, sembla que ja en tenen un d'ells, i ara estic buscant a veure si en trobo algun altre.
Senyor Bassat, l'any que ve, a principis d'any, al febrer, crec que hi haurà eleccions. Crec que vostès també hi tenen una part important, perquè vendre el producte, en aquest cas, és vendre el govern d'Espanya.
A veure, les eleccions polítiques són importantíssimes. I els publicitaris, alguns publicitaris diuen que ells han fet presidents de govern. Jo crec que hauríem de ser una mica més modestos i dir que ajudem a que una part de la població pugui canviar de forma de pensar i vegi que votar amb una altra opció, doncs, també pot ser interessant. Per nosaltres, la contribució que fa la publicitat a les eleccions és relativament petita. Es diu en el món que podem fer variar un 3% dels vots. El que passa que de vegades aquest 3%
depèn molt.
Pot ser definitiu, no? Però en tot cas es fan campanyes polítiques molt dolentes. Si comparem les campanyes polítiques amb les campanyes comercials, és que no hi ha color. Són molt, molt millors les campanyes comercials. Jo entenc que els polítics, que es gasten molts diners, però molts diners durant la campanya electoral, haurien de pensar que també es poden fer les coses de forma diferent de com s'han fet fins ara, i potser podrien ser bastant millors aquestes campanyes.
Anem als titulars i conclusions finals, Miquel?
Doncs sí, perquè aquesta tarda amb Lluís Bassat hem conegut que la publicitat no pot vendre productes dolents. Molta atenció, perquè ens ha confessat que no és de la generació d'internet, i compta amb les trucades que rep en Lluís, perquè si les informacions no són del teu interès, s'empipa i força. Diu que una peça de roba que més l'ha marcat és l'armilla, que va ajudar-lo a ser creatiu, i també molta atenció perquè les postals marquen en Bassat. Molta gent li envia postals per a veure si passa la selecció de poder entrar o no. Senyor Bassat, jo tinc unes postals de Salou que després li enviaré, que també són molt maques.
Molt de gust.
També ens ha confessat el senyor Bassat que té un bloc de notes a la seva tauleta de nit per apuntar-se tot, i amb el titular amb el qual ens quedem és: un anunci és com un foc d'artifici però s'apaga. És millor parlar de campanya publicitària, Jordi.
Si últimament destinem més temps a mirar publicitat, per alguna cosa serà, i que la gent parli tant dels anuncis de televisió és perquè tenim bons publicistes. Senyor Lluís Bassat, moltíssimes gràcies per venir a l'On vols anar a parar de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Ara mateix passen dos minuts.